Arribant amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
De menut volia ser pallasso i fer riure els companys, fer-los passar estones càlides, plenes d'afectes sincers. De vegades, encara ara, agafa el nas vermell d'en Tortell i plegats parlen de la vida.
Que bèstia!
Parlar de la vida és també parlar de la mort. El vam conèixer ara ja força anys dins d'una caixa que s'ha anat aplanant fins a ser una pantalla, moltes pantalles, cada vegada més petites i personals, d'on ell en surt mirant els ulls i en un somriure franc. La televisió, la ràdio també. Du el nom d'un alliberador d'esclaus i potser per això, per alliberar-nos del pes del tabú de la mort i mirar-la de cara o sense por o almenys amb més pau, ha escrit dos llibres que ja us recomanem des d'ara mateix. Per als més grans, tres desitjos abans de morir. Per als menuts, el secret de la calaixera. Espartac Peran, benvingut al divan.
Moltes gràcies, Déu-n'hi-do. Qualsevol diu alguna cosa ara, no?
Ui, doncs, tot just comencem, sí? Eh? Mira. Era ben petit. I mentre els meus amics del barri carregaven la galleda, la pala i el rasclet per anar al parc o a la platja, a mi em tocava agafar la galleda i les flors per anar al cementiri amb el meu pare. I això, cada cap de setmana. Recordo molt bé el camí de nínxols que ens portava fins al 301, el nostre. Amb el temps em vaig anar familiaritzant amb gairebé totes les persones que hi havia allà enterrades. Mirant les fotografies que sovint acompanyaven els noms, jugava a imaginar-me la seva vida. El camí fins al 301 era un passadís silenciós i llarg, molt llarg, amb nínxols a banda i banda. Per mi, que tot just aixecava tres pams de terra, era com passar per un congost altíssim. Les parets eren un mosaic de quadrats hermètics que amagaven a dins tot un misteri. Jo només em fixava, esclar, en els que quedaven ran de terra, a l'altura dels meus anys.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Enganxat al marbre hi ha un colom blanc, preciós, de porcellana, que amb els anys ha perdut lluentor. Just a sota hi ha una inscripció amb lletra de pal. Sempre estaràs al nostre cor i als clavells que hi vam deixar l'última vegada. Eliseu Peran Massafrets, 9 anys. Jo començo a jugar. Només en aquest instant d'arrencar el llibre ja veiem el que jo crec que has volgut fer amb aquest llibre, amb aquest tres desitjos abans de morir, parlant de l'Elisauet i de la mare i del pare i de la mort, i de totes les converses que tenim i de totes les que no hem tingut mai per poder-nos-hi acostar d'una manera vital.
Estic atrapat amb la lectura que has fet tu.
El text és teu, la història és teva.
Si algú ha quedat atrapat amb un nen de 9 anys que mor, que aquestes coses, no?, s'accegen a qualsevol... Jo en cap cas vaig escriure aquest llibre perquè vingués algú després d'haver-lo llegit i et digués: ostres, per tant, Déu-n'hi-do a casa teva el que heu arribat a viure. Sempre dic que les tirites, les ferides, ja me les posaré o me les curaré jo, no? Aquest llibre era per fer un homenatge a totes les mares que han perdut un fill i aquells que tenim fills i no n'hem perdut cap, que tinguem consciència que la vida en qualsevol moment es pot esquerdar. I això no vol dir viure-la amb por, això vol dir viure-la en consciència, no? Quan parlo de la pèrdua dels pares, és un homenatge a tots els pares que se'n van i aquells que no l'han perdut, que s'aixequin de la cadira per anar a fer una abraçada i un petó, que no està malament de tant en tant, quan són vius, poder-los fer. I les morts de les amistats meves, que puguin ser les teves morts. És a dir, és un llibre que pretenc que la gent que ha tingut una pèrdua se senti acompanyada. És una pretensió molt gran, eh? Però crec que quan vas a una llibreria, moltes vegades et diuen que tens una feinada. Quan entres a una llibreria, que dius llibres de la mort, i et diuen sí, allà al fons, tirant a la dreta, després tomba a l'esquerra i n'hi ha tres, no?
O sigui, en un racó perquè no es vegi d'una manera clara.
I perquè costa molt que surtin, hi ha grans mestres, evidentment, només faltaria que han escrit sobre la mort, però en el meu ram, quan hi ha molts periodistes que han escrit, per exemple, un llibre, quan tota la família se'ls ha mort de càncer, no? O quan tota la família s'ha mort d'un accident de cotxe. I jo trobava a faltar un llibre que acompanyés quan no ha passat res, per prendre consciència que la vida s'escapa. Una cosa tan senzilla com aquesta, i vital com aquesta. Per això dic que és un llibre que no fa por. És que no fa por. Parlar de la mort no fa por. Parlar de la mort fa activar-se. I que quan et diuen, Espartac, sisplau, vés avui tu, que hi vaig anar jo a llegir un conte. No, no, els teus fills. No, no, és que si vols hi vaig cada dia. Perquè no sé quin dia serà l'últim. I això que sembla tan tonto és aquelles coses que sembla de llibre d'autoajuda barato, que et diuen, ostres, és dilluns, quin pal, hem d'anar a treballar. Sí, però i si et diuen que és l'últim dilluns?
Clar, llavors tu el que fas d'una banda, veig, et claves en el present, et claves al present, i si és l'últim dilluns és, avui és dilluns, avui ho faig tan bé com pugui, m'ho passo tan bé com pugui, tan generosament com pugui, i enfronto la mort perquè estimo la vida.
Sílvia, jo ja t'ho he dit, però també em costa molt. És a dir, quan és un dilluns, i costa molt tirar endavant. Però mira, el meu sogre em deia, li deia a la meva companya, l'Espartac pensa cada dia en la mort? I ell es va girar i m'ho va preguntar, tu penses cada dia en la mort? I jo vaig dir sí. I ell va contestar, doncs hauria d'anar al psiquiatre. És curiós, eh? Si penses en sexe tot el dia, no passa res. Si penses en economia tot el dia, no passa res. Però si penses en la mort, necessites ajut.
Avui l'Espartac parant és al divan.
Tu pensa en mi, tot i que ara et digui adéu, tu pensa en mi. No ploris que em sap greu, perquè per lluny que hagi marxat, jo sempre et porto al cor i et canto una cançó de nit que tinc com un tresor.
I ara hem anat al cinema, escoltem una cançó però som al cine. Què sentim, Espartac?
Coco. Coco és una pel·li d'aquelles xules que no tens cap mena de dubte de posar-li als teus fills, per petits que siguin. I ho connecto també amb fer un conte per nens que parli de l'amor, no? Per quina edat és això? Han de ser grans, no? No, poden
quina
ser
petits. Quina edat han de ser?
Jo sempre dic que de 0 anys fins als 130 pots arribar-lo a explicar fins i tot a una persona de 130, perquè és parlar de la vida i cadascú a cada moment es fixa en coses diferents.
Avui ha vingut amb els dos llibres, amb el 3 desitjos abans de morir, de la mort, el dol i la vida de la campana. Ja és a la tercera edició. Per tant, vol dir que és un llibre que tu expliques les teves vivències i la reflexió sobre les teves vivències, però que és un llibre de llarg recorregut, que va entrant de mica en mica.
Ah. Sí? Sí, cadascú es queda on vol, no? És xulo perquè la gent que llegeix et diu he pensat molt amb els meus, no? Sí. Amb els meus morts, i no hi ha res més bonic que el que diu la cançó de Coco també, recordar, no? És el gran secret.
Prenc flascó de vi i entre les flors bevia.
Tota la vida tindré al cap el 7980463. Jo anava a tocar la guitarra amb en Daniel. I aquest era el telèfon que marcava per dir-li, ei, aprendre a tocar la guitarra. Ens trobem aquí, què fem allà? I un dia, per aquest passadís que tu has descrit al cementiri, jo acompanyava la meva àvia Teresa a saludar, a posar flors als seus morts. I vaig veure la foto de l'Eliseu. No t'ho havia dit mai. I vaig veure que era clavat el Daniel. I vaig quedar-me com impactada. Aquest és aquell nen que sempre han dit, aquell nen que va caure un dia jugant quan es feien la casa, allà en un barri de treballadors a Pere Mas, allà tothom esforçant-se fent-se'n la caseta, no? I va caure d'una fusta res, d'una alçada de no res. I vaig pensar, però si és idèntica en en Daniel. I per tant vaig tenir la impressió que en qualsevol moment podíem estar a una banda o a l'altra. fa molt temps que vas escriure aquest llibre i m'he passat tot aquest temps pensant com t'ho diria.
Que bonic. Que bonic perquè està molt escrit. Bé, mirant els ulls, emociona i ara faré veure que aquí no està passant res, però evidentment els teus ulls ho diuen tot, no?
M'emociono, m'emociono. He trigat 3 anys a dir, ja va per la primera, ja va per la segona, ja estem a la tercera, encara no hem parlat d'aquest llibre.
No, però saps què passa? Que això, per la gent que no em coneix, no? És una família que perd un fill de 9 anys i els queda un altre fill, que és el que ve al darrere, diguéssim, que té 7 anys.
En Daniel.
En Daniel. I clar, un mor i l'altre queda esborrat. La pena d'aquells pares és tan gran,
inunda tot.
Absolutament tot. Tot, fins i tot l'oblit de que hi havia un altre fill. I algú és culpable d'això? Ningú. Uns pares, quan tenen un fet tràgic com és aquest, tot queda esquerdat. I quan dic tot, és absolutament tot, no? Fins i tot hi ha una esquerda a través de les amistats. Les amistats no poden dir absolutament res, no poden acompanyar cap mena de sentiment aquells pares que han perdut una criatura, perquè la desesperació és tal que ningú els hi pot fer costat. I per moltes paraules, de vegades, com t'acompanyo el sentiment, que és molt bonica, però és impossible acompanyar el sentiment a uns pares que han perdut allò.
Que han perdut un fill. I després va néixer la Valquíria i tu mateix, no? Com una manera de construir una família diferent.
Fixa't una cosa. Hi ha un fill que ha quedat i que ha vist la mort d'aquell nen i un dels consells que donen aquells pares és tingueu un altre fill, que ja veuràs com taparà la
però no ha de tapar.
I no tapa absolutament res. És aquella nena.
No.
Jo res, jo sóc un penalti, eh? No, una nit d'aquelles tontes.
No, 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 que deuria estar bé, no? Però llavors la família es transforma.
Ah. Sí, es transforma i jo sempre he dit que he viscut amb una família en què la mort no s'ha tapat mai. Jo recordo la mare plorant el seu fill que va perdre el dia del seu naixement, no? Que era pels vols de Sant Joan, i el 15 d'agost, que és el dia que va morir, també plorant. Eren unes llàgrimes de matí, suaus, tendres, d'una tendresa brutal, i allà s'aturaven. I al cap de setmana sempre era anar a portar flors. I dius, Déu-n'hi-do, això és un trauma. No és cap trauma. Anar al cementiri no és un trauma. Era com una festa, com diuen Tot i Soler, una petita festa, allà, davant d'aquell nínxol, en què rets homenatge, sabent que aquell cos no està allà, però homenatges al record, sobretot.
Avui parlem amb l'Espartac Peran.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja.
I ens ha triat també en Jorge Drexler, Todo se transforma. Per què?
Bé, per donar esperança a totes aquelles persones que estiguin passant un dol. El dol és una muntanya russa que ningú t'explica com el passaràs, perquè no te'l poden explicar, perquè cada dol és únic i personal. Però un cop passa, que passarà, tot es transforma. I de cop i volta aquella pèrdua que no pots viure sense aquella pèrdua, aquella persona que estimaves i t'ha deixat, es transforma en amor i es converteix d'una altra manera que t'acompanya allà on vagis, amb un somriure, encara que ara sembla impossible.
És a dir, hi ha un moment que el dolor com a tal desapareix, no sé si desapareix, i es pot tornar a incorporar íntimament la presència, el record d'aquella persona, no? És allò de què hi ha després de la mort, a qui li deies? Aquí li deien, què hi ha després de la mort? I algú deia, el record.
Ah, no, sí.
Qui ho deia?
Sí.
La mare, no?
Això ho deia sempre la mare, perquè és que no tenia més remei que realment utilitzar aquesta frase, no? Però és el record arriba i te'l pots permetre quan abans a casa hi ha hagut conversa de la mort. Si la mort és un tabú, si la mort no se'n parla perquè és un fet horrorós i perquè de les coses lletges més val no parlar-ne, que deien abans, queda allò tan tapat, que la ferida ens sembla que no hi és, però per dins va fer la seva feina. En canvi, si des de ben petits els nostres els hi ensenyem que l'àvia està fumuda, que l'àvia s'està morint, que l'àvia s'ha mort, i que és normal que el petit de casa entri a fer un petó a aquella persona que l'ha acompanyat al parc, que l'ha acompanyat a l'escola, estem formant aquesta persona amb valors. l'amor ha d'entrar a l'escola. S'ha de poder explicar, perquè és la millor manera de transmetre aquests valors.
Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall.
Aquesta versió de la plaça del Diamant de les Migues, per què ens l'has triada, Espartac?
Perquè passejar-te per Gràcia i anar a parar a la plaça del Diamant, fer un homenatge en aquella font on la Rodoreda hi tenia doncs, allò recolzat al seu braç amb aquella fotografia doncs, històrica, fer homenatge a tots els grans d'un país el nostre, que de vegades som una mica durs amb la gent que ha fet cultura, amb la gent que ha escrit, amb la gent que l'ha aixecat des de tots els àmbits de la cultura. Som molt crítics amb lo nostre, molt matxacadors de tots els nostres valors que han construït aquest país. Ens flagelem tant nosaltres mateixos que és difícil construir-nos després.
Xerrameca de botigues, coloreines de mercat, olor de sofre de lluna, cada nit a Sant Joan. Nits de lluna plena, somnis d'empalar, l'ocell de la jovenesa pren el vol, mirall en ja, balsos que van i que venen de la plaça del Diamant.
I dius que no vols escriure cap més llibre, Espartac?
És que jo no sóc escriptor, però no ho dic allò per... Va, se n'acabaràs traient. No. Jo volia fer aquest, era un somni, era allò que un dia t'arriba de dir... Tots aquests pensaments, no?, els has d'escriure i comunicar-lo als altres, no? I això és molt complicat, fer un llibre... Jo he plorat molt escrivint aquest llibre.
Clar,
estem acostumats a la ràdio i a la tele, no?, que moltes vegades els textos són curts i van en una direcció i sembla que no ja tenim com la manera o el sistema per escriure'ls, i un llibre t'hi perds, i sobretot si hi ha sentiment, i aquí de debò que n'hi ha molt de sentiment. I no cal tot el que volia dir sobre l'amor, sobre el que havia
però
pensat.
Però potser pots dir altres coses, no? Altres
ja ho he
llibres,
fet,
altres...
amb el conte. No, jo volia escriure el llibre de l'amor, ja està.
I ens explica moltes coses. Per exemple, doncs, tot d'una te'n vas a les fases del dol amb l'Elisabet Kubler-Ross, no?, que és la que probablement en sap més, amb la negació, amb la ira, amb la negociació, amb la depressió, finalment amb la... acceptació també, però hi ha moments preciosos, no?, com veig el teu pare anant a l'Ajuntament dient que vol un banc allà davant del, no?, de la toma, vol un banc per asseure-s'hi. Hi havia estat, oi, primer el banc i el van treure, no sé com
sí,
va anar.
Sí, això són històries d'aquelles boniques, de dir com pots dir històries boniques quan estàs dient que una mare que tenia un banc que seia per des d'allà veure el nínxol del seu fill mort, és una cosa preciosa. Doncs jo, la imatge de la meva mare asseguda en aquell banc és d'una tendresa difícil de trobar amb altres històries. I un dia els de l'Ajuntament van creure que allà on hi havia aquell banc hi havien de posar un contenidor.
Uh-huh.
I, per tant, el diumenge següent, després d'haver-s'hi assegut, la mare torna al cementiri i es troba un banc. I, evidentment, els meus pares van moure cel i terra per tornar a aquell
a
objecte, no?, al
sí.
seu lloc, perquè era com la via de comunicació espiritual.
Era com una capella amb el...
Sí. Mira, com un ritual.
Sí.
Perquè fins i tot ens hem arribat a creure que això del ritual és de bruixeria i una cosa lletja, quan el ritual és imprescindible. Tenir un lloc on anar a recordar és imprescindible. Si no ens agrada el cementiri i incinerem, trobem aquell lloc, aquell racó, una pedra al costat del mar, un arbre a la muntanya, però tinguem un lloc on al cap de 20 anys potser... necessitem recordar aquella persona que hem perdut i busquem aquest espai. Si abans no l'hem creat, no el tindrem.
I vas a parlar amb el Narcís Verdolet, amb el metge forense?
No, l'he escoltat sempre. La veritat és que no ens coneixem, però és una persona que sempre l'he admirat moltíssim per aquestes dues vessants que té professionals, no?, com a forense, però també pediatra, la manera d'explicar les coses... em sembla una persona sensacional. I que doni sentit a la vida a través d'aquestes paraules, a mi, vaja, m'enamora.
També a Tres desitjos abans de morir trobem un espai dedicat a les morts perinatals. Aquestes criatures, diríem que gairebé no han arribat ben bé a terme i que abans doncs, no se sabia ben bé ni com abordar-ho, no? I que es deia aquella bestiesa, deia, en tindràs un altre de fill, no? Diríem com si no es pogués viure, com si no se sentís el dol per aquell futur projectat que no serà.
Totalment. I és un homenatge també a totes aquelles dones de fa molts anys enrere que, tractades com unes conilles, havien d'anar procreant i procreant i aquells fills es perdien i no tenien dret a plorar les pèrdues, aquests embarassos perinatals. Això, gràcies a moltíssima gent, ara es comença a reconèixer, hi ha cementiris que tenen els seus espais i em sembla una qüestió de justícia. No jutgem si un té dret o no a plorar els seus morts, siguin morts perinatals o fins i tot quan dius, se m'ha mort la mare, quants anys tenia? 95. Home, ja li tocava. No és la paraula que toca ara mateix, és que era la teva mare. I de mare només n'hi ha una. Deixa'm-la plorar, encara que tingui 95 anys.
Vida breu, mort petita, la teva veu...
Maria Arnal i Marcel Vegès, al ball del Balletori. El nostre company Blai Mercè ha pensat que aquesta cançó tradicional valenciana, adaptada per al duet català La Maria Arnal i en Marcel Vegès, on es narra amb molta tendresa la mort d'un infant, avui també ens podria acompanyar.
I els vents la sembren pels camps i ets sol, llavor, herba i flor, rosada, cançó de petal, la teva veu.
Hi ha un punt que dius, les paraules que pronunciarem no prendran força fins que no ens haguem mort. Dius, home, tan bé que aniria, que fos abans, no? Però és quan agafen una altra dimensió.
No, som humans, no? Clar, clar.
Som humans?
No, i costa molt prendre consciència de que tot se'ns escapa, fins i tot aquelles persones que tenim al costat. És a dir, posar en valor la gent que ens estimem, malauradament moltes vegades ho fem quan ja no hi són. I això és un desastre que hauríem de solucionar. I crec que la solució està en parlar molt més de la mort.
I et refereixes a Nova Zelanda i a la Índia, no? De coses, rituals que has anat veient, buscant. Per què els incorpores aquí, a la teva vida?
Els incorporo perquè hi ha gent que diu, escolta, què hauríem de fer per assemblar-nos, no? A Mèxic, a Uganda, a l'Índia, a llocs on el ritual es viu molt més. Dic, no, però si aquí ho fèiem, la vella casa, no? Estar estona vetllant aquell mort, plorant al principi, rient després, acompanyant els familiars que havien perdut. Ara, quan te'n vas al tanatori i vas i ho tens calculat, 5 minuts. I si el mort el coneixies molt, 10 minuts. I saps fins i tot la frase que hauràs de dir i marxes. El temps està calculat. Ja no tenim ni espai per acompanyar la vella un difunt. Llavors, o fins i tot el vestit de dol, eh? El vestit de dol també l'hem perdut. Sempre m'agrada dir que hi ha moltes dones també que es van veure condemnades a portar el vestit de dol.
Molts després... anys, gairebé tots els
exacte.
Anys,
sí.
D'ençà, no sé, dels 40 fins a la fi dels seus dies, eh?
Quan els seus marits segurament les maltractaven, algunes, d'altres no. Jo vull centrar-me en aquelles dones que portaven i porten el vestit de dol, en alguns pobles de Catalunya encara ara, el vestit de dol per la pèrdua, perquè estimaven la persona que els acompanyaven. Aquell vestit de dol indicava que estaves trist. Ara això no ens ho podem permetre de cap de les maneres. Jo treballo a la tele. Tinc la sort de tenir un conveni.
Sí.
Si tu ets autònoma, no tens absolutament res. Però jo tinc un conveni. Si s'ha mort un fill, són dos dies.
Igual que si fas un trasllat.
Un trasllat, però si em caso, 15 dies. Que fort. Si s'ha mort un fill, dos dies. Si em caso, 15 dies. Però que estem bojos.
No hi ha ni una paraula per explicar... I quan es mor un fill, no? Som orfes de pare i mare, però no podem quedar... No hi ha paraula que vingui a tenir el mateix pes que orfes de fill.
Sí, no hi és.
No hi ha una paraula.
No hi és. No hi és, però ja que apuntes tu el tema, deixa'm dir una cosa. No hi ha res pitjor que la mort d'un fill. Aquesta frase la tenim tots claríssima. Sí, però anem en compte. Que és una cosa molt greu, de debò que sé del que parlo, perquè he viscut tota la vida amb uns pares que han perdut un fill. Però que aquesta frase no ens serveixi per donar menys valor a altres morts. M'explico. Se t'ha mort el marit. Bueno, Sílvia, sort que no se t'ha mort un fill. No, no, aquestes comparatives no les fem, perquè tu ara mateix no se t'ha mort. Tens la sort de que no se t'ha mort un fill, se t'ha mort la parella i l'estimaves molt. I ara necessites que t'abracin aquest dol. Per tant, no, no comparem. El món de les morts més val no comparar-lo. Els dols més val no comparar-lo.
Ho prenc com a exemple, eh? L'Espartac. Idealitzar l'absència no pot arribar a passar a ser això?
Mira, això d'idealitzar l'absència, malauradament, com que no tenim recursos, com que no parlem de la mort, acostuma a passar. És a dir, uns pares que han perdut un fill poden pensar que aquell fill era el més savi de tots, dels que han quedat vius, no? Fan el que ha mort el més savi, s'hagués llegit totes aquestes enciclopèdies al vostre
que
germà.
Que és el que hauria fet en l'Elisabet. I vosaltres no.
Però, escolta, això ens ho deia des de petits, a vosaltres no, i jo fins a... quan vaig tenir 30 o 32 anys vaig atinar de dir, hosti, tu...
Però en quina edat se'ls podria haver llegit? Però
és que, a més, el meu pare comprava totes les enciclopèdies del món. Llavors, és que no tenia temps material de fer-ho. Per tant, això és una idealització que a mi, personalment, amb els estudis, bé no m'ha anat.
Avui parlem amb el periodista Espartac Peran.
Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps. Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que acaricia el sol. Però és que m'hi aixec i faig l'amor, com hi he jugat i m'hi he perdut, sense mai perdre-m'hi del tot.
I sentim ara aquesta magnífica versió de la Marina Rossell de la Metec. A tu t'agrada per què, Espartac?
M'agrada perquè he vist tu com et balancejaves també agradant-te aquest tema, però sobretot també per reivindicar la Marina Rossell, que em sembla de justícia fer-ho.
Amb qui he sofert, amb qui he gaudit, perquè el meu cor no s'ha rendit ni penedit d'anar més lluny. D'on algú diu que ens aturem si no volem anar a l'infern, cosa que mai no m'he cregut. Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre dents.
I no t'agrada o no veus bé o hi tens coses a dir sobre aquells aplaudiments que es fan de vegades al final d'un funeral.
Sí.
Què?
Sí. No, bé
o no tan bé?
No, sí, depèn. Vull dir que cadascú faci el que vulgui. Jo, a mi em serviria més que jutjar. Estic en una etapa que estic molt poc... Com a llei, tinc el no jutjar. Intentar no jutjar absolutament res, eh? Jo crec que estem en un moment molt bonic, molt bonic, que estem girant la truita del... Fins ara hem anat d'esquena a la mort i crec que a poc l'anem mirant de cara. I els rituals cada cop són més originals a l'hora de fer els enterraments. I ens queden 2 dies per fer una cosa molt important, que seran 2 dies. Ara potser algú m'escoltarà i dirà què diu aquest, eh? Però ens queden 2 dies perquè els nostres morts els enterrem amb caixes de cartró, que són molt econòmiques.
Tot i molt ecològiques.
I és molt ecològic i ens dona una cosa grandiosa. Ara que no estem acostumats a acostar els nens a la mort, per fer-los veure el final de la vida, les caixes de cartró ens permetran una cosa molt important, que és, vine, que pintaràs la caixa de l'àvia, li faràs l'últim dibuix, i t'acostaràs allà, el petit s'acostarà allà i farà l'últim dibuix a la seva àvia, i això és preciós.
Això dius que ja ho fan en alguns llocs dels Estats Units, eh?
Sí, no, Estats Units, a Ghana també ho fan, a Europa estan tant, pensa que hi ha algun lloc al món que fan fins i tot la gent gran tallers per anar-te a construir la teva caixa. Construint vol dir anar pintant. Aquí a casa, a Catalunya, la Pilarín Vallès va pintar la caixa del seu marit i també li va tocar pintar la caixa de la seva filla. Recordo que un dia en parlàvem i en aquella caixa blanca de la seva filla, concretament, no va fer un dibuix típic de la Pilarín, va fer una enredadera amb unes fulles precioses i deia, com vols que no pinti a la meva filla? Si l'he estat pintant tota la vida, també la pinto avui, amb el seu últim dibuix.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Éramos bajo un techo de hojas. Ciervos
Jo no sabia que hi havia paper de dol per escriure cartes.
Ah,
sí. Diríem aquí amb uns rivets, no?
Sí,
també,
sí.
Per tant, que s'identificava qui estava en la fase de elaborar la pena. Ni que hi havia un plat de dol. Per què un plat?
Tu imagina't, això de les cartes. Tu i jo, sigui per amor o per amistat, ens escrivíem cartes.
Sí.
Però quan jo tenia una pèrdua important,
sí,
a partir d'ara ens continuarem comunicant de la mateixa manera, però hi haurà aquest marge de la carta i del sobre de color negre. Estic trist i t'ho faig saber. Això és allò del vestit de dol, també.
Sí.
Reivindicar l'estic trist, no? I el plat de dol era que a les cases, allò que dèiem, ara vas al tanatori en 5-10 minuts, doncs abans era fer la vella casa i et convido a dinar. I el dinar de dol també tenia el seu protocol. Mai pollastre.
Per què?
Pollastre és de festa.
El pollastre és de festa?
Clar,
i què s'havia de menjar?
Seria un caldo, seria una carn que toqués, però el pollastre identificat amb la festa major, per tant, no tocava. I el plat de dol portava una M al mig del plat, que volia dir mort.
I les ploraneres,
clar,
que ajudaven a expressar la tristesa. És a dir, no era mentida el que elles provocaven.
No.
Però elles eren unes professionals, d'acord?
Professionals, totalment.
Però ajudaven a, potser, el que ara fa la música, no?
Clar, sí, sí. Era
o els textos.
Crear el ritual. Hi ha molts pobles de Catalunya que encara hi ha el mal nom a algunes portes, cala ploranera, no? I això, a l'antic Egipte, ja existien aquestes dones o aquest rol, no?, d'acompanyar, no?, el recorregut fins al cementiri amb les ploraneres. És una manera de fer ritual.
Un segon m'he fet el fort. No volia desmuntar-me. Una pedra dins el cor. Un silenci que és alarma.
Ens xiula Joan Garriga, dol i fa sol. Dol i fa sol, no plou i fa sol. Dol i fa sol, eh?
Sento que t'he aprofitat i sento cristalls de pena.
I els tres desitjos abans de morir, ni un. Primer va morir el pare, després va morir la mare al cap de 4 mesos. Us havia demanat 3 coses. Ni una, eh? Què va passar, Espartà? Què veure?
No, bueno, el que va passar ja ho trobaran al llibre. No, el que va passar és que, clar, amb moltes coses tu pots tenir molts desitjos a la vida, no? Però això no vol dir que es puguin complir. El que fa més ràbia de tot és que els desitjos de la meva mare no era tenir una casa per cada un dels seus fills en piscina davant del mar, ni coses impossibles que valguessin molts calés o que siguessin molt presumptuoses. No, no. Ella va demanar que quan morís volia ser enterrada amb el seu fill de 9 anys. A qui se li pot negar això?
A ningú.
Amb ella se li va negar.
Perquè feia massa poc que havia mort l'home.
És fort, eh?
Sí.
Feia poc que havien enterrat el pare, per tant, no hi podia haver segona sepultura allà, i, per tant, se la va enterrar en un altre lloc molt lluny del seu fill.
Fins que es va poder fer.
Van passar 3 anys, van ser
clar,
dos, eh?
El canvi, eh? Ah. Els altres dos no els diem?
Els altres dos no, deixem-los aquí.
Deixem-los aquí, eh? Però està bé, eh? Que el tercer...
El tercer està bé, eh? El segon no està mal, tampoc.
No, però el tercer no el complissis. Saps? A veure...
Deixa'm dir una cosa. És que
digue'm.
El petit de Caleril, el Vol i Dol, diu... al principi del llibre he recuperat un fragment, del petit de Caleril, que diu, nus a la gespa farem l'amor. Això és bonic, no?
Uh-huh.
I diu, nus sota terra farem la mort.
Oh. Que bo, eh?
Una volta xula.
Sí, som avui amb l'Espartac Parant, que és el fill de la Valky. Mira, i en Diego.
L'aigua.
És aquest. Santi, sol so.
Fem-nos petons.
Va, explica'ns coses. Tens un programa a punt? A la tele, TV3?
Bé, és un projecte de... Televisió de Catalunya va néixer fa 40 anys donant l'esquena, diguéssim, al folclore més radical. El folclore és la cultura popular més radical.
Sí.
Perquè va semblar que si es feia a casa tot això, sortiria una televisió i una ràdio massa folclòriques. Es va donar tant l'esquena, tant l'esquena, tant l'esquena, que ha passat 40 anys i la feina que hi ha hagut per anar recuperant tot aquest camí, no? I ara 3CAT té ganes de fer una cosa, jo crec que és molt interessant, que és que els pobles de Catalunya, i n'hi ha molts, hi ha un dia on hi ha un acte únic. Què vol dir? Tots tenim al cap la Patum.
Sí.
La Patum, tu has d'anar el dijous de Corpus allà a veure aquest acte, no? de la Patum i el Salt de Plens i tot el que passa a la plaça de Sant Pere. Doncs hi ha moltíssimes poblacions, Sant Sadurní d'Anoia, Mataró, Tarragona, que tenen dies únics on passen coses úniques a nivell de cultura popular, que uneix grans...
Sí, sí, és transversal, intergeneracional.
Totalment,
sí.
I això passa en poques coses. Doncs la cultura popular et dona això.
Sí, però en poques.
Exactament.
Més. I faràs un programa d'aquest tipus?
Del que es tracta és de fer una retransmissió, de fer una mena com de reportatge emocional d'aquests moments únics a ciutats de Catalunya.
Doncs mira, ara que parlàvem de Mataró... I què passa amb aquest himne a les Santes de Mataró?
Mira, doncs que estic aquí, t'emociona, ja comptaria fins a 15, que et donarà el ritme d'aquí un moment de comptar fins a 15, perquè jo ara vaig parlant, però ja l'espero, aquest.
Barbarara.
No, això és la nit del 25 de juliol, a 11:45 de la nit, tots els mataronins, tots, els grans i els petits, ens posem davant de l'Ajuntament per esperar justament aquest moment que ve ara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ajupits, 12, 13, 14 i 15. I Mataró esclata amb en Rafaves, la geganta, la Toneta, en Manaló. Festa.
Festa, la festa major de les Santes. Uf, espartac. Tu no has cantat mai a la missa de les Santes.
No, aquesta part no
l'he tocat.
No, és l'única part de Mataró que no he tocat, sincerament.
Jo he cantat a la missa de l'home, clar.
Bueno.
Mira. Que és també un acte molt popular, extremadament, la missa de les Santes.
La història de la ciutat, sí, home.
És molt popular. Escolta'm, i a la televisió, com hi estàs ara a la televisió?
Doncs...
Perquè et veiem dirigint la trapa amb...
Sí,
si pots.
Jo crec que és un rol xulo. Havia presentat el Bocamoll, que era un concurs de TV3, i ara estic dirigint un concurs des de darrere. I hosti, és molt guapo.
És molt guapo.
És l'experiència, no?, d'estar darrere i cuidar el presentador.
Ah.
Els presentadors sempre pensem que sou persones molt fortes.
Molt vulnerables són.
Totalment.
I tu que has estat bandes...
Quan estàs fent un programa que algú t'estimi des de darrere, una cosa tan senzilla com aquesta,
sí.
Estimar vol dir cuidar, ostres, costa molt de trobar. I aquí amb en Llucià ens estem entenent molt bé.
A veure, hi ha gent que m'ho critica, això a casa, perquè em diuen, home, ets dolent, et portes malament amb els concursants.
Va, que clar,
jo sóc el presentador d'un concurs, clar, he de posar una miqueta d'emoció.
Fa molts anys.
Però igual no hem guanyat el viatge.
Sí.
A veure... Si tenim el viatge o no. Iogui, han dit un os, i és... Un os!
Ah!
Hosti, que fort, això.
Que fort! I te'n recordes d'aquell altre?
Maria,
sí.
Em fa molta il·lusió que ens tornem a trobar.
A divendres.
Jo,
amb la Maria.
Com em van dir bé a l'espartac, dic, és possible. No, molt bé, molt contenta.
Just abans de començar,
veig
em mostraves...
la pel·lícula de la televisió, com si fos un film, Aquí en els teus records.
Ah. Sí, aquesta senyora, que ja no recordava, aquesta senyora havia fet un diari amb tot allò que vam estar explicant durant 8 anys el divendres, amb la seva lletra, preciosa, per cert, i ho sabia tot. El que jo no vaig fer durant 8 anys, ho va fer ella, no? tot el que explicaven de tots els pobles de Catalunya, ella ho va escriure, va ser...
És clar que molt abans de tot això...
És una realitat, una dura realitat, que ha anat acompanyada aquest cap de setmana de les habituals retencions a les carreteres de la costa.
Sí, això dura, això cada setmana.
Espartac Peran, Espartac, molt bona nit.
Molt bona nit.
Fent el trànsit.
Mira quina veu de...
Són conflictius pel que fa a la circulació a les carreteres.
De criatura.
De criatura. Això era la meva vida al principi. Jo, de petit, molt petit, i ho saps, volia treballar un dia a TV3, em feia molta il·lusió. El primer dia que vaig fer el trànsit, mira que és avorrit això de muntar cotxes,
però
ja va ser
excitat.
El més gran de
excitat,
sí, amb el motor ben encès.
D'il·lusió que et feia, eh?
Sí.
Tu volies treballar a la televisió i a la ràdio també, que vas fer coses a la ràdio, aquesta casa, i també aquí a la cadena 13, però volies haver estat pallasso també.
Sí, sí, però jo entenc que el que volia ser era comunicador. Jo quan anava a l'Enxaneta veia en Tortell Poltrona, que era mestre de la meva escola, que ens ajudava a aprendre a través del món del circ. I per tant això era comunicació, i jo volia també comunicar d'aquella manera.
I com va anar que emprenguessis aquests estudis, aquests altres? Vas estudiar molt, eh? Aquelles enciclopèdies, pràcticament...
No, aquelles enciclopèdies... No.
Però com va anar això?
Però saps què passa? Alguna vegada que he anat a alguna escola a parlar, m'agrada molt dir que transmetre, sobretot els de l'última fila, ei, aquí ara teniu aquest que surt per la tele o pot estar dirigint això... us penseu que és molt important que sapigueu que aquest no estudiava. Jo no estudiava molt, no. El que passa que vaig haver d'estudiar perquè tenia una passió. És a dir, jo sabia el que volia aconseguir i per aconseguir-ho havia d'estudiar molt. Si hi ha passió, malgrat que els estudis et puguin costar, buf, com piques pedra, com vas remenant per aquí i per allà i al final acaba sortint.
Clar, però llavors els ensenyes a que descobreixin la passió.
Això per una banda i sobretot, que no només els que treuen excel·lent en una classe poden aconseguir coses a la vida.
Això està molt bé, eh?
Sí, no. I se'ls il·lumina la cara. Els que treuen males notes...
Els que estan a les files de darrere.
Els que suspenen, sí.
Vas a moltes escoles, ara què fas? Amb el llibre aquest del secret de la calaixera pels nens.
Mira, això estic fent un viatge brutal per Catalunya, fent xerrades sobre l'amor, m'ho passo molt bé. També tenim una altra d'aquestes frases que tenim gravades, que és l'amor és un tabú. Jo estic en contra, no estic d'acord, l'amor no és un tabú. Pensa que, mira, l'altre dia estava a Terrassa, a Guissona, hi havia 150 persones que tenien ganes d'escoltar coses al voltant de l'amor. I quan surten, estan plens de vida, estan contents. L'amor no és un tabú. Ens han fet creure que és un tabú. Hi ha el món de les funeràries, que els hi ha interessat molt, apropiar-se, no és per criticar, apropiar-se de tot aquest món, quines flors es posaran, com en maquillaré el dia que moris, com prepararé el tanatori i la sala de vetlla, tot, s'ho han apoderat absolutament tot. I per altra banda, els bancs, doncs, els interessa molt que no hi hagi massa consciència de que l'amor existeix. Per què? Perquè si tu no penses en l'amor, quan tinguis 130 anys, pensaràs en fer-te una hipoteca per tenir una casa davant del mar plena de piscines.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Si hem mort, que el cant siga ja realitat.
És en la teva playlist, eh?
Si hem mort, sí, sí. Que les esperances siguen fets i que d'altres continuen el que nosaltres continuem. Si hem mort, quin absurd descans, ja per sempre lluny de tot el que més estime, lluny de tot el que més vull.
A veure, Espartac, per animar safrets, tu que en saps tant de la mort, sabries dir-me què és l'amor?
Ostres!
Oh, és que vaig acabant, i ara ja he de fer una pregunta. Què?
Aquesta no me l'esperava.
Oh, ves.
Mira, l'amor diria que és una cosa que no hem de perdre mai. Oh, esclar, que no perdem mai. No, sí, sí. L'acostumem a perdre. Ens enamorem només una vegada, o en molts casos només una vegada a la vida. I és important constantment anar-nos enamorant de coses, perquè és l'únic senyal que demostra que estem vius. sense amor és que no hi ha absolutament res. Per tant, no només estic parlant de sexe, no només, no? Estic parlant d'enamorar-te d'aquelles vistes que veus aquell cap de setmana, no perquè estàs en un gran hotel, sinó perquè has pujat aquesta petita muntanyeta, no? Enamorar-te constantment és l'única manera de pessigar-te i dir, estem aquí.
L'Anna, què me'n dius?
Anna.
L'Anna, sí.
És que tu dius Anna. Jo sempre li dic Anna. L'Anna és una persona, la meva parella en aquest cas, que forma part d'aquest amor, d'aquest viatge vital, no? I a partir d'aquí podríem nomenar altres noms de grans amors, no?, que s'han tingut a la vida. La diferència és que l'Anna, a part de ser un amor importantíssim, m'ha donat dues joies fantàstiques que hem fet junts, que són la Clàudia i l'Adrià.
La Clàudia i l'Adrià. Clàudia, com és la Clàudia?
La Clàudia és una pallasseta, una persona molt sentimental, una persona riallera, plena de vida. Jo crec que hi ha una complicitat màxima, no?, només a través de la mirada. La Clàudia és amor, no?
I l'Adrià?
I l'Adrià és un... Em costa molt dir això perquè em fa ràbia, perquè no m'intento comparar ni vull que sigui ell, no? Però veig un Espartac petit, molt pallasso, molt sensible també, i amb unes mirades de complicitat també, que aquells ulls, si intentes mirar-los durant una estoneta, et diuen moltes coses.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar.
I què fan els tiets aquí al divan?
Els tiets, jo crec que és el pas del temps a Mataró, com van sortint coses, eh? Jo els tiets és una cosa curiosa, que és senyal de que ens anem fent grans. Conec els pares, en Josep Maria d'Armoni.
Ara es mou el cap, tio, quin horror!
I els veig, i clar, són els nens que estan triomfant, esclar, i se'ls mira tot arreu, no?
Oh, és que tu ets gran, és Espartac, ara que t'he vist, no. I dic, mira l'Espartac!
M'has vist gran?
No!
Oh.
Històries inventades.
Què?
Una cosa.
I dues, i tres.
L'hem pifiat, Sílvia.
Per què?
Perquè hem fet la tonteria, l'error que comet absolutament tothom. I començant per mi. T'has fet gran. Oh, m'has vist gran. No. Tinc la sort de tenir 52 anys. I això ho hem de reivindicar com a respecte a tots aquells que no han pogut arribar a la nostra edat. Per tant, prou tonteries.
Bravo!
La vida és tan fràgil. És tan fràgil estar aquí, recorrent el camí, comprenent el mandala. T'ho posaré fàcil. Si que demà no estarem vius, no estarem vius, tu i jo serem uns altres, i reptes, llocs i gent seran només pols en el temps. Som de vent i ales, som de vent i ales, lluitant per viure lent, anem cuidant d'aquest present, d'aquest present. Oh. He vist la mort vetllar al meu llit i sé que serà bonic deixar aquest cos a terra, perquè ressoni a l'infinit. He fet aquesta cançó per no guanyar cap guerra.
I agafem tres desitjos abans de morir, anem cap al final i veiem, ens separem, però estem més units que mai. Buido la galleda al peu de la figuera i em quedo palplantat davant seu amb la galleda a la mà, com quan era petit i feia pastetes davant del nínxol 301 amb el meu pare. Amb l'Arnal no ens diem res, ens estrenyem molt fort la mà. Li passo l'altra mà per darrere el coll i ens mirem als ulls, callats. I sabem, tots dos, que tot està molt bé.
Aprendre que res no acaba si dintre meu abans no acaba. que el sol no es pon sense tornada si en el teu cor esclata l'alba.
Fa molts anys vas venir aquí a Catalunya Ràdio i vam parlar i ja em vas triar aquesta cançó.
Ah.
Aprendre d'en
sí,
Llach.
Sí.
I doncs?
A banda de que és una lliçó que m'agradaria que tothom escoltés de dalt a baix, és un homenatge també al poeta, a la persona que ens ha acompanyat a través de la seva veu, el Lluís Llach. Jo crec que qualsevol país del món celebraria molt tenir gent tan gran com la que ha sonat avui aquí a través d'aquesta música i tota la que ens hem deixat. El Lluís Llach és un dels grans que li devem moltíssim per tot el que ha fet. I abans no se'n vagi, no? Per tant, tenim tot el temps del món per abraçar-lo molt, molt fort, perquè és un mestre.
Digue'm què és el millor que has fet fins ara, Espartac.
Mira, doncs, ja que som a Manllac, t'ho diré.
Què?
un va passejant-se per la vida i a pilota passada recorda, per exemple, ara que som aquí i recordem trajectòria, els 8 anys que vaig fer de divendres, que em passava tota una setmana a cada poble. Em van fer 350 de pobles del país. A Porrera feia el programa i un matí, com un mes del poble, va venir Lluís Llach amb el seu meari i em va dir, Espartac, puja. I el Lluís em va acompanyar a les seves vinyes i em va parlar allà asseguts, al costat dels ceps, de la seva mare, del que representava per ell aquella terra, i a l'hora de tornar dic, però per què m'has fet això? Per què m'has agafat si tu i jo no ens coneixíem de res? Per què m'has fet aquest regal? Perquè per mi això és un dels regals més grans de la meva vida. Diu, perquè tu estàs fent programa aquí i és molt important que ja que passes cada setmana en un poble diferent tinguessis molta consciència del que és el Priorat i del que és Porrera. Perquè aquí la terra parla de la seva gent i jo et volia explicar la meva gent. I és un dels viatges més bonics, per tant, només el que em va donar aquest programa i experiències com aquesta que acabo d'explicar, doncs és una de les coses que he fet.
Per ànima safrets, Espartac. Gràcies.
Que bé, m'ho he passat molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies
per haver fet aquests llibres, eh?
Oh.
Gràcies.
Molt bé.
Perquè ens hi trobem, i entres i surts, oh. Ara parla d'algú que no ets tu, ara parla de tu, oh. Ara vas més enllà, ara penses, ara hi tombes. Tres desitjos abans de morir, fins quan tu vulguis.
Gràcies,
gràcies.
Una abraçada.
Josep Lluís Santi Sol Soia, el muntatge, amb Blai Mercè, la documentació, l'Antoni Cama, aquí a la producció, Sílvia Coppolo, encantada de la vida.
El divan amb Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio.
Aprendre que en certesa res, res no tinc, si no m'ho dones, a fer que el cor sent pel fràgil gest de la bellesa. Aprendre que sóc només si existeixes i és aquesta mesura la que avui em defineix. Aprendre per saber-se veus aquí el vell secret, el vell secret, el vell
beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
Un segon m'he fet el fort. No volia desmuntar-me. Una pedra dins el cor, un silenci que és alarma.
La bombolla que ha esclatat, un hivern vivint d'esquena. Sento que t'he aprofitat i sento cristalls de pena.
Que puc estar empipada i el diari que t'escric l'estripo alguna vegada. En un pot la teva olor, un coixí que rebregava, et bevem en infusió i et guardem un pitet amb les teves baves.
Sense saber.